Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Fa anys, després de visitar el Palau del Ducs de Bedford, ens vam disposar a prendre el te. Ja el teníem servit, fumejant i amb verí, quan un dels nostres va fer el gest de sucar una galeta a la tassa. Abans, però, prudentment, va preguntar a l'Andrew, Andy pels amics, que ens acompanyava: t'importa? A Anglaterra és considerat de molt mala educació sucar sòlids a líquids. Tots esperàvem que l'Andy, un xicot jove, modern i que vestia d'una manera anticonvencionalment flamboyant, contestaria senzillament: endavant. Però no. La resposta fou contundent: I hate it. Ho odio. Sí, els anglesos odien sucar galetes al te o a la llet, al cafè. Sucar pa a les salses o simplement sucar el pa. En tot cas, l'unten lleugerament amb mantega, tot aixecant el dit petit. I davant d'una proposta com la de sucar alguna cosa, s'esfondren tots els baluards de progrés i de modernitat. En canvi, els catalans ens encanta sucar. I no hi renunciem pas fàcilment. Pensem que el pa, com tota esponja, és fet per impregnar-se de suc. I així, el suquem amb tomata, el suquem amb vi, amb un bolsim de sucre pel damunt, i el suquem a tot arreu on podem. A l'aioli, a la maionesa, a la samfaina, al suquet de peix o al fricandó. Fins i tot, ens en posem trossos a la sopa. Ens agrada tant sucar el pa que, quan una cosa és divertida, apassionant, arrebatadora, diem: n'hi ha per sucar-hi pa, perquè sucar pa és el súmum.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermuts per tot!
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és...
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio.
No hi ha res que em faci mal.
Un programa de gastronomia per passar-nos-ho bé, per gaudir, amb bona companyia, amb bons aliments i, sobretot, amb bons plats. Vinga, va, anirem pel pica-pica, una miqueta de pernil, una miqueta de Ferran Agulló, una miqueta de guia Virgínies de la cuina catalana, embotits, i després, el plat fort. Què? Pareu la taula, vosaltres? Jo vaig a posar la cassola al foc. Va, comencem!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina. Patrocina aquest espai.
I ja hi tornem a ser, a la Guia Virgínies de la cuina catalana, aquí amb l'Òscar Gómez, fent una... Mira, anava a dir una cerveseta, no, fent un aigua en gas, que això va molt bé també, segons quan fa tanta calor, aquest punt de carbònic. Òscar, bon dia.
Hola, molt bon dia. Va fantàstic.
Ets molt tu d'aigua en gas o no?
Reconec que sí, m'agrada molt l'aigua en gas. M'agrada amb gel i una mica de llimona.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Òscar, molt bé la proposta que ens vas fer del casinet del Vendrell. I avui no sé cap on anem, cap a la muntanya o seguim a la mar?
Avui anem cap al Baix Empordà. No ben bé a tocar del mar, però sí en un restaurant on pots trobar tant mar i com muntanya, que de fet és el que pertoca a l'Empordà.
Cap on tenim? A veure, l'Empordà, això seria Empordanet, que cap a la zona de Pals?
Sí, a prop de Pals. Anem a Palau-sator, anem a Maspou, que és un lloc fantàstic, una casa del segle XVI amb multitud de menjadors a dintre i a l'estiu amb un espai a fora meravellós per estar en família. Tenen lloc també per la mainada perquè puguin jugar i, a part, fan una cuina superpotent.
Home, d'aquells llocs de tota la vida, com bé dius, que jo dic que aquest és d'aquell tipus de restaurants que els avis hi anaven i van portar els pares es van casar, van tenir fills i van amb els fills, i ara alguns hi ha i van amb els xicots i xicotes.
Mira, la persona que a mi em va portar per primera vegada em va portar dient que era on el seu pare els portava de petits, que és un cuiner, que tu coneixes, i que es diu Borja.
Hombre, Borja Sierra.
Sí, i ell va ser el que em va dir, podem anar aquí si et ve de gust, i vam anar un dia i la veritat que vaig xalar moltíssim.
Vinga, va, què vas menjar-hi al Mas Pou de Palau Sator?
Doncs mira, vaig menjar cargols secs amb allioli i tomata, que és una entrada que s'ha de fer. A Girona també fan bons cargols, no només a Lleida, Lleida és la capital, però a Girona es fan bons cargols, una mica diferents. Hi ha aquest estil més sec, que també està boníssim. I després vam fer Anna Camperes i un timbal d'escalivada i pollastre amb sípia i escamarlans, perquè volíem fer aquesta línia de cuina empordanesa de xup-xup i de mar i muntanya, i la veritat que ens ho vam passar molt bé.
Home, a mi m'agrada perquè, clar, estem a l'estiu, fa calor, i ara parles de la cuina del xup-xup, i sembla que a l'estiu no hi tingui cabuda. Però, escolta'm, avui en dia, a les cases, aires acondicionats, i un plat d'aquests no són tan greixosos com abans que et llefrenaves i vis a treure la cullera.
És cert que ara es fan menys greixosos, i també t'haig de dir que jo crec que quan un va a l'Empordà, a poc que pugui, ha d'aprofitar, i en els llocs on fan bona cuina empordanesa d'arrel, ha de tastar els plats. Jo crec que val la pena, encara que estiguem a l'estiu, i bueno, després a les postres ja refrescaràs una mica.
Sí, aquí a Barcelona hi ha molta gent que es fot ramen ara amb aire condicionat, perquè no menjaràs un guisant, no, Òscar?
Totalment, i més un guisat tan bo. Anna Camperes, per favor.
A veure, Llaminer, què vas menjar de postres?
Doncs mira, vam menjar unes lioneses, anat amb salsa de xocolata per sobre, i vam menjar un xuxo que el fan planxat, que, d'acord, no és el més refrescant del món, però si estic també perquè és dona, vull menjar xuxo. I un postre que li diuen pinya a la catalana, sí, pinya a la catalana, que és una pinya buidada, allà per la meitat buidada i omplerta amb crema catalana i trossos de pinya i caramelitzada per sobre. És una mescla de crema catalana amb trossos de pinya natural, ben fresquet, i aquest sí que refrescava.
Home, però Déu-n'hi-do, mitja pinya per persona aquí, eh? Això és per compartir, Òscar.
Bueno, és per compartir, però si vas amb una bona actitud, potser també te la pots acabar sol.
Quin crac, quin crac. Moltíssimes gràcies, Òscar. Entra a la Guia Virgínies de la Cuina Catalana al Mas Pou de Palau Sator.
Merci i fins a la propera.
Que per què ens agraden tant els torrons i xocolates, Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat. Un brillant equilibri entre tradició i innovació. Perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostre una simfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
Ja tenim a punt el petit gran xef, en Biel Coderc, que ens porta la fruita del dia.
Una poma mossegades, fruita seca per picar.
Em pots collir molt delicadament. I a l'agost i al setembre és quan adquireixo el to blau negrós, que vol dir que ha arribat al meu punt de maduració. Quan em collis, podràs conservar-me al llarg d'unes 4 setmanes abans de menjar-me. Soc ric en vitamina C. El meu contingut en calories és molt baix. Per això, prenc molta importància en les dietes per perdre pes, reduïm el sucre a la sang i alhora tenim propietats antiinflamatòries i desinfectants. Ens utilitzen per a millorar la miopia. Sí, ho heu endivinat, soc l'aranyó. Combina l'aranyó amb gelat de vainilla. Potser t'agradaria provar l'aranyó amb una amanida d'enciam i formatge de cabra. T'agradaria tastar l'aranyó amb uns cacauets garapinyats.
Tinc fruites i verdures de tots colors.
A la Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès.
El pernil de Can Mateu està elaborat amb porc seleccionat 100% d'Uroc d'origen català.
El pernil de Can Mateu és artesà, salat a mà peça a peça i assecat sense pressa ni corrents d'aire, com es feia al rebost de les masies de pagès.
El pernil de Can Mateu per gaudir-lo en qualsevol moment.
I avui volem saber quina és la millor manera que es menja un bon plat de pernil l'estimat Jordi Ávila en Gastropíndoles. Què tal, Jordi?
Molt bones, Pep. Escolta'm, a mi que m'hagis convidat a parlar de pernil ja m'agrada. Ja m'agrada perquè nosaltres som molt pernilers a casa i sempre tenim, ja sigui una espatlla o una cuixa de pernil, un bon pernil a casa. I per mi la millor manera de menjar-lo és aquell moment de tranquil·litat, tallar-lo una bona estona abans, que s'atemperi, que agafi una mica d'aire, i si em permets, un bon pernil ha d'estar ben acompanyat en aquest cas. Algú dirà, oh, un vi blanc, un vi negre. No, no, ja em coneixeu a mi, eh? Jo que vagi acompanyat d'un bon escumós català, jo ja hi signo. Jo ja hi signo i escolta'm, una cosa molt important, ben acompanyat sempre que es pugui.
I tu hi poses, ets aquells que t'agrada posar-hi pa, pa amb tomata, pa i un bon raig d'oli d'oliva, sol, quatre figues...
Mira, jo sóc d'aquests que és en el moment aquell que em trobo, perquè un bon pa torrat, per exemple, a vegades amb tomata o sense, hi ha alguns que diuen, no, si menges pa amb tomàquet no hi has de posar pernil, perquè... No, no, escolta'm, hem de menjar el pernil en el moment com ens agradi. A casa meu som molt de pa amb tomata, o som molt de pa torrat, i un bon raig d'oli... verge extra, també, que tenim a tot el territori, i és una meravella. La història està, és com ens agrada menjar el pernil, quin és el moment que estem visquent, és un migdia, és un vespre, jo ja signo, un vespre, acabar la feina, arribar a casa, que algú hagi tallat el pernil, que la feina estigui feta, una bona torrada, un bon raig d'oliva verge extra i una bona copa d'un bon escumós català.
Doncs queda dit, visca l'escumós català i visca el pernil, sobretot amb les torrades fetes en foc a terra, eh?
Això sempre, aquell perfum de foc a terra.
La fonda.
I ara és el moment de la recepta històrica del llibre La cuina catalana d'en Ferran Agulló, amb el fons musical del gran amic Xavi Salvà, de A dos gramòfons, i amb la veu d'Ari Coderc.
You drive me crazy. What did I do? What did I do?
Per la costa, els dies que el peix és abundós i, per tant, a bon preu, s'escabetxa. Si l'escabeig es fa bé, el peix es conserva molts dies. Els millors peixos per escabetxar són la sardina, el verat, el déntol, el nero, el lluç i la tonyina. Veieu com es fa. Primer, es sala el peix. Després, ben net i esmolcat, es fregeix en oli molt abundant. Fregit, es posa en una plata fonda i s'hi tira. Per sobre, s'ajolida, farigola i fulles de llaurer. Regant-ho tot amb oli sobrant de la paella, al que s'hi ajuda un bon raig de vinagre fort. Si hi ha molt de peix, es posa sostres separats per les herbes, però sempre curant que tot quedi ben cobert d'oli i vinagre. Si l'oli escassegés, se'n fa fregir de vell nou, però s'ha de procurar que no escassegi.
Ja tornem a tenir aquí el senyor Dolcet, en Josep Dolcet, aquí, que és el mestre de la xarcuteria tradicional catalana. Josep, bon dia.
Bon dia, bon dia a tothom.
Què? Què farem avui? Amb la B o amb la C ja?
Seguim per ordre, seguim per ordre amb la B, perquè és una qüestió d'organització ja a vegades, ho podríem fer d'una altra manera. Però avui parlarem d'un producte que fan a tot arreu. Parlem de la botifarra blanca.
Botifarra blanca, clar. Que el fagin a tot arreu també vol dir que segurament té moltes variants.
Tantes com productors hi ha. La botifarra blanca és un producte d'aprofitament del porc, és el producte és un embotit on s'aprofitaven, diguem-ne, les carns així més greixoses, i que en funció de la comarca on s'elaborin, hi podem trobar, en alguns casos hi trobem només papades i carns magres, en altres casos hi podem trobar menuts, i en altres casos pot ser que les carns estiguin cuites i les carns i altres estiguin crues, i en altres casos hi podem trobar ous, hi podem trobar pa, etc. Depèn tot de la nostra geografia. El que hem d'anar a buscar és aquella botifarra que fan en aquella comarca i que fa aquell productor.
I una altra cosa és també després el de coure-les, com ens les mengem, si ens les mengem acabades de coure o si les deixem reposar alguna mica amb un rebost, si la temperatura és bona, perquè ara a l'estiu els rebostos de Catalunya, depèn de quins, pateixen una mica.
Sí, bona pregunta. Recordem, les botifarres blanques són botifarres cuites. Són botifarres cuites que, a més, ja us dic, en funció del lloc les trobarem més clares de color, i amb altra funció del lloc i també de la composició les traurem més espècies. Com ens les hem de menjar? Recient cuites són exquisides, recient fetes, allò, recient tretes de l'olla, però aquí no hi tenim accés. Si pot ser com més recient fetes. Ara bé, com molt bé diu el Pep, moltes vegades, i que m'ho ha recordat moltes vegades, és que a les zones urbanes les botifarres són inacabades. En canvi, en determinades zones rurals, aquestes botifarres cuites es deixen assecar, es deixen reposar en un rebost, i llavors adquireixen uns tons, diguem-ne, de sabor totalment diferents i totalment sorprenents.
Doncs les botifarres blanques, que són boníssimes, tant per menjar, primetes com per tallar una mica més gruixudes, o també per arribar a la cuina, perquè ara que fins fa poc encara a casa teníem faves, escolta, espectaculars, amb unes faves guisadetes.
Oh, això, vull dir, les botifarres amb les faves, les botifarres a l'escudella, i jo voldria també estirar, transformar també aquestes botifarres en una qüestió festiva. Recordeu, dijous gras, truita de botifarra blanca, botifarra negra, botifarra crua.
Uf, que bones!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Doncs vinga, avui el bon amic David Palau, que és amb qui mantindrem aquesta conversa, m'ha citat a Cardedeu. En un lloc m'ha dit, diu, tu busca Tarambana i ja em trobaràs per allà. I Tarambana, sí, al mig de Cardedeu, estic aquí amb una entrada que veig una nau molt, molt eixurida, molt bonica, taules. Home, aquí de ben segur que hi podria haver-hi un bon restaurant, sabem que hi va en David, mira, ja el veig allà assegut, xerrant amb un senyor, mira, David, què tal, bona tarda.
Què tal, Pep, bona tarda, seu, t'estàvem esperant.
A on estem aquí? Tarambana, tu, això, a casa, quan et diuen ets un Tarambana, n'has fet alguna.
Som una mica tarambanes, sí, som una mica tarambanes. I hem vingut aquí, precisament, a parlar d'origen, hem vingut aquí a parlar de producte.
I aquesta persona que està aquí amb tu?
Doncs mira, et presento a l'Andreu, que està al capdavant d'aquest tarambana, d'aquest projecte d'origen i producte. Qui millor i on millor que parlar amb ell?
Andreu, molt bona tarda.
Bona tarda, Pep.
M'agrada molt aquest quadre magnífic, que no sé si fa 4x6, de l'Ovidi Molló, no?
Sí, tenim la sort de tenir artistes coneguts, Germans Castells, i que un dia en el 20è aniversari, que ja farà 5 anys, van dir, em deixaràs penjar un dia la cara de l'Ovidi, i es va presentar amb això, que 6 anys després no l'he pogut treure perquè ja forma part del Tarambana.
Què és exactament el Tarambana?
El Tarambana ens definim com un espai cultural i gastronòmic on defensem la gastronomia i la cultura del país i intentem barrejar-la. Per exemple, aquí doncs, fem des d'amanides, entrepans, carns i peixos a la brasa, i tots, o gairebé tots, porten el nom del productor. Doncs el pa és del Forn Domènec, les verdures són de Cal Cerdà o de la Fanecada, que són horts d'aquí a centímetre zero gairebé, i llavors els acompanyem i els lligam els noms de les entitats culturals del poble, no? Vull dir, una entrepà de botifarra, si tenim, doncs es diu un bastonès, no? Perquè aquí s'hi ballen bastons. O un diable, és una carn de pollastre a baixa temperatura amb un pebre picant i que li dona una mica de xispa, no? I així comuniquem les dues coses, gastronomia local i cultura local.
Veig que us esteu fotent un parell de cerveses i lo fàcil que per un bar seria tenir una cervesa, diguem-ne, que hi pugui tenir un bon marge, veig que a vosaltres us va el rotllo de la cervesa artesana, que, diguem-ne, són diferents i el preu, evidentment, també és diferent.
Sí, sí, som molt defensors de la cervesa i ja ens estem bevent una cervesa Sant Jordi feta a Cardedeu, i que és una cerveseria que la fan aquí. Tenim cervesa industrial, però el que promocionem és aquesta. I l'objectiu del Tarambana a curt plaç o mitjà plaç és passar d'aquesta cervesa industrial o passar dels refrescos ensucrats i dedicar a aquest espai doncs, a l'artesania.
Andreu, tu de quin món vens?
Jo he fet de tot i la vida m'ha portat a això. M'he estimat sempre la gastronomia, he nascut a pagès, m'han fet estimar el producte i la gastronomia i des de ben petit m'he relacionat amb les entitats culturals del poble i de tot plegat de, doncs, de, del meu oci doncs, n'he fet negoci, no? Vull dir que tenim el Taramana, que el motor econòmic és el restaurant i llavors cedim l'espai, que té, doncs, és molt gran, doncs, a diferents entitats del poble o a projectes que la gent hi vulgui realitzar.
Sí, tu treballes a la BBC, no? Bodes, banquetes i comunions.
Sí, 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 sí. És una mica així. Vull dir que, com que aquí no hi ha paperassa, per la gent amb empenta i amb ganes de fer coses, és molt més fàcil aconseguir un espai al Daranmana que no institucionalment parlant, no? Que has de quedar allà i claus i instàncies i aquestes històries. Vull dir que aquí és molt... L'accés a la gent del quotidià és molt més fàcil.
Quin tipus de gent teniu? Quin tipus de gent us ve? Us valora el producte?
Sí, jo crec que sí. Mai sabràs, no hem fet una enquesta en estudi i tal. Tenim, lo guai d'això és que s'ha barrejat la gent jove amb la gent gran i hi ha una transformació, no? Durant el dia ve famílies i al vespre doncs, potser és un punt més canalla, no? Que la gent jove ve a fer una ratafia abans de poder anar de festa, no? I aquesta diversitat és, hòstia, és una meravella perquè jo crec que entre taula i taula hi ha connexions molt guais i que sabem que d'aquí han sortit coses molt xules.
La gastronomia i l'art és una cosa que enganxa i si a més a més hi afegim altres arts com la música, com el teatre i com tot el que feu aquí en aquest Taramana, això és un bon negoci segur.
No sé si és un bon negoci, nosaltres tenim un sou digne i aquí vivim doncs, potser de 12 a 14 famílies i de moment encara ens segueix agradant el que fem. Per tant, ens ho passem bé.
Farem una cosa, si et sembla. Mirem la carta, fem un mos i parlarem de l'origen del producte, no? David?
Sí, sí. Pep, quan he arribat he dit escolta, quines cerveses artesanes teniu? I me n'han posat 6 a damunt de la barra. He pensat, hem vingut al lloc ideal per parlar d'origen, per parlar de producte i per parlar d'aquestes històries que ens emocionen darrere de la gastronomia i de l'alimentació.
El que passa que avui no crec que parlem d'aquest producte.
Parlarem d'un altre producte, de l'altre producte, de el producte.
Som aquí al Taramana amb en David Palau. David, saps que no sé com presentar-te tu exactament? De quin món vens, a què ets, perquè ens coneixem d'estar amb fires gastronòmiques i així, però tu em sembla que vens d'un altre món totalment diferent.
Sí, vinc d'un altre món totalment diferent, però vaig caure en el fantàstic món de l'alimentació, de la gastronomia. He treballat molts anys organitzant fires, congressos, esdeveniments, que és on ens vam arribar a conèixer, i des d'ençà que em dedico... He treballat molt en aquest món, he viatjat molt a Brasil, a Moçambic, veient projectes, visitant projectes. He tingut un autodidacte molt gran i des d'aleshores que em dedico molt a promoure aquests valors de la gastronomia, de l'alimentació transformadora.
Tu, a més, per exemple, aquí, en Lluís, ara fa, l'Andreu, fa una estona, em deia sí, no? O sigui, ell ha vingut aquí a fer tastos de cacaus amb cerveses artesanes, no? Clar, una cosa d'aquí amb una cosa que ens ve totalment de fora, però que si ve d'un bon origen, com diem, i ve d'unes bones famílies, i el preu que es paga és just, clar, és molt diferent de moltes xocolates, no?
Exacte, concretament és la xocolata d'en Lluís Riera, de Cacau Pastisseria, de la plaça Major d'Olot. Clar, la xocolata, doncs, a Catalunya no la podem tenir, però tampoc es tracta de dir, bueno, doncs, què fem? O tot diable, o tornem als arbres i a les coves. No, hem de trobar un punt entremig. Aquest punt entremig, en Lluís el troba, amb la xocolata, per exemple, el que passa és que compra una xocolata de comerç just, la tracta bé, no hi afegeix gaires additius, i el que fem és mirar una mica el producte, mirar una mica l'origen del que mengem.
A veure, mira, mirem la carta aquí del Tarambana. Jo ara veig aquí, a veure, mira, l'amanida Tarambana, varietat d'enciams, pernil, formatge, fresc de cabra, de Can Bordoi, nous de Can Galderic i vinagreta de mel ecològica, llàgrimes del Ra. Si mirem les coques, a veure quina triaré, mira, aquesta, Vall del Bot, una coca de sobrassada de Can Caló de Mallorca amb mel de llàgrimes de Ra i formatge de cabra de Can Bordoi. O una altra, esplai bruixes i bruixots, de cansalada, ceba caramelitzada, bolets de ben fet i formatge de Can Bordoi. Clar, això és una cosa, però jo veig aquí que portes una altra carta. Què diu aquí?
A veure, Pep, et proposo una altra carta. A veure què et diu. Amanida de quinoa i chia. Crema d'alvocat amb blat de moro fregit. Una burger vegana de soja amb chutney de mango.
Clar, para, perquè, clar, mira, aquesta carta, per exemple, podria ser de... Clar, i ara aquí no estem, o sigui, estem generalitzant, no? Però podria ser de qualsevol tipus de restaurant, digue-li vegà, digue-li un restaurant, diguem-ne, de qualsevol indret, però, clar, aquí, proximitat, poqueta. Clar, i això cada vegada són plats que es veuen més a molts restaurants.
Exacte, sí, sí. Es tracta d'agafar i preguntar-nos quan mengem, sigui a fora de casa, sigui a dintre de casa, es tracta d'agafar el producte i dir, a veure, Pep, d'on ve això que estic menjant? Quants quilòmetres ha fet? Qui ho ha produït? Aquestes preguntes, si les podem respondre o si no les podem respondre, i depèn de quina sigui la resposta, ens donen ja una informació molt important, o com a mínim, Pep, tu i jo, per mi, és per tu i jo, és molt important aquesta informació i per això sempre hem congregat tu i jo tant.
Clar, per exemple, mira, a La Fonda fa molt poquet vam fer un programa que parlava de porcs ecològics de Ventalló, de l'Empordà, però és clar, per exemple, la realitat del porc a àmbit, diguem-ne, mundial és una altra.
Bueno, a àmbit mundial i a àmbit català, ni dir-ho. A Catalunya tenim una comarca, per exemple, com Osona, que li diuen la Xina catalana, perquè té un creixement, uns índexs de creixement econòmic, d'atur, etc., molt semblants als de la Xina, però després ens trobem en una comarca on el 50% de les fonts estan contaminades i no s'hi pot beure, on l'aire que respira a Vic molt sovint és més contaminat que l'aire de Barcelona, ens trobem en una comarca amb 800.000 porcs per 200.000 persones, ens trobem en una comarca amb un greu problema del porc. Per tant, el tema del porc, els seus pros i els seus contres, té...
En canvi, també és una comarca que hi ha moltes coses que es fan bé.
Sí, sí, no, i jo sóc fill d'aquesta comarca, a veure si m'hi tiraran una pedra, però és una comarca històricament porcina, és una comarca on s'hi fa molt bon porc, el que passa és que la gran indústria ha agafat això i una vegada més ho ha prostituït.
Clar, tu deies el porc a la Xina, per exemple, a la Xina és on hi ha la granja, per dir-ho d'alguna manera, entre cometes, de porcs més grans del món, no?
Pep, penjarem aquesta foto a les xarxes del programa perquè tothom ho pugui veure. És una granja on, si no vaig errat, hi ha el mateix nombre de porcs que hi ha a Castella, en una sola granja. D'això és del que estem parlant avui.
David, i una granja tan gran de porcs, això com es menja des d'un punt de vista, diguem-ne, de la persona, no? De veure aquest present que vivim i el futur que ens depara.
Sí, sí, és que això no es pot menjar de cap manera. Això com es menja? Doncs s'entén amb que la soja segurament és transgènica del Brasil i fa que els porcs creixin molt més ràpid del que haurien de créixer, fa que els porcs segurament estan tancats en uns espais on no es poden moure en cap moment del dia, per tant, com que no es poden moure, no cremen greix, com que no cremen greix, engreixen molt més ràpid. En definitiva, un menjar que després de segurament viatjar molts quilòmetres, quan ens el fiquem al cos, és que ens està destrossant.
Les cadenes de producció suposo que deuen ser molt importants aquí. Clar, no és el mateix, diguem-ne, aquests pagesos o aquest flaquer que ara ens parlava l'Andreu, d'una barra de pa X que anem a comprar en un lloc d'aquests que la couen i te la posen al moment, no?
Clar, Pep, fixa't que l'Andreu ens parlava de llocs, de noms... I de noms i cognoms, és a dir, ens diu, no, és que nosaltres tenim el pa d'aquí del Forn Domènec, el Forn Domènec, que l'Andreu ens podrà dir els noms i cognoms de les persones a què els compra aquest pa, que fan aquest pa, que ha viatjat pocs centenars de metres com a molt, En fi, estem parlant de producte. Mirem aquesta carta que tenim aquí al Tarambana i estem parlant de producte, de persones, de qui hi ha darrere d'aquest producte, de qui el fa el producte realment. Això no sempre és fàcil d'aconseguir.
Clar, parlaves ara de soja. Clar, la soja, per molt sembla que sigui ja una cosa no, molt d'aquí, en canvi aquí no se'n cultiva, i de fet moltes vegades parlem dels superaliments i clar, què vol dir un superaliment, no?
Exacte, sí, sí, què és un superaliment? L'altre dia em van convidar a una barbacoa i em van dir, bueno, David, espero que t'agradi l'ecològic, perquè a casa només mengem ecològic. Vaig pensar, ui, ui, que estrany, com si l'ecològic fos un sabor, com si l'ecològic fos un gust. I ja vaig pensar, ui, això m'olora una miqueta malament. Pep, a la cuina, tu saps, tenim 5 gustos i cap d'aquests gustos es diu ecològic. Bé, doncs resulta que vaig arribar al dinar i, efectivament, allò que olorava malament... Resulta que comencen a treure producte, bueno, el vinagre, de poma, de xile, com si a Catalunya no tinguéssim pomes. Les hamburgueses, que sí, que veganes, que no porten carn, però resulta que eren d'una marca que millor no la nombro. I, a més, embolcallades de plàstic. Quan tu i jo, Pep, anem a la carnisseria de confiança nostra, ens ho posen en paper, ens ho posem a dintre de la bossa de tela, sabem d'on ve aquella carn... En fi, són històries molt diferents una de l'altra.
Clar, estem en un moment en el qual tot ho tenim ple d'etiquetes. Cada vegada les reaccions podríem dir que són més petites i així, totes més individualitzades, i a més també una altra cosa important, l'altre dia vaig anar a una fruiteria i hi havia productes com l'alvocat o com el kiwi que anaven unitàriament i els preus també estan canviant.
Sí, sí. Bé, amb tot això hem de ser sincers que també la guerra d'Ucraïna està fent la seva merma, però sí, sí, evidentment, els preus estan canviant. L'altre dia vaig fer una conferència en una escola de cuina i vaig parlar amb els productes, perquè amb els estudiants, perquè exposessin problemàtiques dels seus països, i va sortir el de Xile parlant que l'alvocat, clar, s'ha disparat de preu, però també està deforestant les selves de Xile, està portant un problema d'aigua gegant. Després va parlar el de Mèxic i, bueno, la taronja, no vegis com s'ha disparat, també. Sí, sí, clar, tot això, evidentment, afecta i molt.
Clar, però, per exemple, ara deies això, no?, l'alvocat. L'alvocat, una verdura... Mira, jo sempre explico que quan vaig conèixer l'alvocat per primera vegada i me'l van donar per tastar, vaig dir, hosti, quina cosa tan insulsa, no? Després hem descobert que l'alvocat, per la textura que té, agrada molt, però que hi has de posar-hi sabor, perquè l'alvocat tot sol, sense amanir ni res, home. Però, en canvi, a tot el món, un producte com l'alvocat, bueno, és que fins i tot té un museu, l'alvocat. No sé si la poma té un museu també, i mira que la poma, històricament, diguem-ne, té molt d'això, no? Què té l'alvocat que hi hagi això... Com podem saber si aquell alvocat... Home, ara també se'n cultiven aquí a Catalunya, al sud, no? No per això, sinó per oli, però... Què té l'alvocat que agradi tant i què hi ha darrere d'un alvocat?
Sí, més aviat podríem parlar de què hi ha darrere de l'alvocat i a qui beneficia que s'hagi tornat tan comercial. Recordo l'anècdota, que mai sabré si és anècdota o és realitat, de la soja que es va posar de moda perquè als Estats Units un bon dia tenia sobreestoc de soja i van dir, tu, com la traiem? Doncs posem de moda la llet de soja. Aquests superaliments, que no nego que siguin superaliments, però i la poma, que no és un superaliment? Mira, els anglesos tenen una dita, one apple a day keeps the doctor away. Una poma al dia manté els metges ben allunyats. Que no en tenim de pomes aquí. Sí, en tenim fins i tot el Pirineu, aquestes tan petites, tan bones. Que no és un bon substitut de l'alvocat. Un substitut d'aquí, natural, i de quilòmetre super zero.
Clar, una altra cosa de tot això és el preu, no? Pagar un preu just. Hi ha aquesta gran filosofia de Slow Food, no?, que diu que un producte ha de ser bo, net i just. Quantes coses mengem o podem arribar a menjar en un dia que no sabem si el seu producte és bo, net i just? Ara aquí ens parlava l'Andreu, no?, el pa d'aquí, la cervesa d'aquí, la carn d'aquí Cardedeu. Clar, el control, diguem-ne, des d'un punt de vista gastronòmic i culinari és molt diferent, i segurament que el preu també, no? Però Hi ha cadenes, suposo, de producció de certs productes que se'ns en va de les mans.
Fixa't, Pep. Bo, net i just. Bo és evident, no cal que el descrivim gaire més. Net, ha de ser net el producte, però també ha de ser net per l'entorn. Una chia ecològica, però que ve del Perú i ens la mengem aquí a Catalunya, doncs gaire ecològica no acaba de ser. I just, no només que el preu sigui just, sinó que la persona que el produeix rebi un sou just. Si una taronja que ve de Sud-àfrica és més barata o la puc comprar a un preu més barat que una taronja que l'han collida al País Valencià, la persona que ha collit aquesta taronja a Sud-àfrica un preu gaire just no crec que l'hagi obtingut. Aleshores, quan parlem de just, de preu just, hem de parlar d'un preu global. Som animals socials i, per tant, ens ha de preocupar la societat, no només el meu estómac.
David, què és la petjada d'aigua d'un aliment?
La petjada d'aigua d'un aliment és l'aigua que es necessita per produir un aliment. Per exemple, per produir 300 grams de filet de porc es necessiten 3.000 litres, mentre que per produir 3 pebrots doncs potser se'n necessiten 30. Clar, el porc s'ha de donar aigua al porc, s'ha de regar allò que necessitaré per donar al porc, i tot això també implica una maquinària, que si bé la maquinària no funciona amb aigua, però amb aquesta escala anomenada petjada d'aigua es medeix aquesta contaminació de gasolina, etc., també amb aigua. Això és la petjada d'aigua.
També es parla molt de la petjada de carboni, no?, amb tot això. Clar, és una d'aquelles coses que, si sapiguéssim tot allò que ens costa, no?, que ens costa portar-ho cap aquí, potser el que hauríem de fer és allò que moltes vegades es diu, però que a l'hora de demanar, a l'hora de comprar, no, potser no ho tenim tan a la ment i ho hem de tenir en compte, que és menjar menys coses d'aquest, per exemple, de la carn, el porc, ara tu deies, menys porc, però que el porc sigui molt bo, menys vedella, però que la vedella sigui molt bona i que sapiguem d'on ve, i quan menys petjada de carboni i tingui, millor.
Exacte. Jo no tiraré cap pedra contra el veganisme, ni molt menys. Ara, ha de ser un veganisme conscient, perquè una hamburguesa que és vegana, però que la carn ve d'Alemanya, o potser ho han embolcallat a Alemanya, però la carn ve de la Xina, que està embolcallada en plàstic amb unitats de dos, doncs segurament tindrà una petjada ecològica, una petjada d'aigua, una petjada de carboni molt més gran que un porc ecològic, un pollastre ecològic d'Osona, del Berguedà, d'on sigui, que després ens el mengem aquí. Per tant, hem de ser conscients i conseqüents, Pep.
Clar, aquí hi ha una cosa important, no? Tu ara deies, jo ara estava pensant, dic, mira, ja fa una colla de temps, anys ja, que tu vas al supermercat i si vols una bossa de plàstic l'has de pagar. Això és una cosa bona, diguem-ne, perquè, mira, tornes a fer allò que fèiem abans, que és agafar el cistell, agafar el que vas. Però, per altra banda, no? La idiosincràsia porta amb això que deies tu ara, que en lloc de comprar els pebrots i poder-los agafar directament i que te'ls posin a dins, no, els has de posar a dins d'una bossa o et venen això amb una bossa microperforada d'un en un, de dos en dos o de tres en tres. No és una cosa una mica estranya?
Pep, jo he arribat a veure taronges pelades i embolcallades amb unitats d'1, és a dir, una taronja per cada paquet de plàstic. Aquesta gent sí que haurien de rebre un aranzel, un impost, digue-li com vulguis, ben alt, i que després quan tu vas al fruiter i ho cuis amb a la teva fruiteria de confiança i ho cuis amb les teves mans i ho poses a la teva bossa de tela o al teu tàper, aquí s'hauria de notar molt el producte. Aquesta és una qüestió política on necessitem que les persones que ens representen s'hi posin i s'hi posin de valent, perquè realment estem fent bastant tard.
Clar, jo ara estava pensant, en David avui s'ha aixecat aquest matí, però no sé què menjar per esmorzar.
Per menjar m'agrada iogurt amb civada, amb alguns fruits secs, per agafar una mica d'energia i començar bé el dia.
I per dinar avui, que sí que has dinat aviat perquè havíem de quedar tu i jo?
Per dinar, la veritat és que he menjat un parell d'entrepans perquè no em donava el dia.
Clar, la veritat és que tu ets un home que ets molt esportista, avui t'hem fet córrer una miqueta, però de ben segur és allò que dèiem, no? L'entrepà, que no deixa de ser una cosa que avui en dia li podem dir fast food, però clar, tot depèn d'on sigui el continent i que hi hagi en el contingut.
De fet, Pep, avui tu i jo ara prendrem aquí un parell d'entrepans, farem alguna tapeta i algun parell d'entrepans, i sí, aquest fast food es convertirà en un slow food de veritat. Tenen un pa excel·lent, un producte excel·lent, i de fet, deixa'm-ho afegir, el Tarambana és un dels restaurants que està dintre de la xarxa Slow Food Catalunya en aquest cas.
Som aquí al Tarambana, a Cardedeu, i ara veig un poema que diu: la palabra cultura nació de cultivar, cultivar brotó. De la palabra cuidar, agricultura, es cuidar la tierra. Nada más, d'en Gustavo Duch. Quantes coses diu amb tan poques paraules, eh?
Quanta saviesa amb tan poc. Sí. Agricultura, cuidar la terra. I acaba dient res més. Efectivament, és que és res més que això, Pep.
Clar, parlem molt de sobirania, però no sé si ho tenim clar, no? Sobirania, què és la sobirania?
La sobirania és no dependre d'algú, d'algú de ningú més. Fixa't, Pep, el Pallars Sobirà està per damunt del Pallars Jussà, i per damunt del Pallars Sobirà no hi ha res, com si diguéssim, no hi ha ningú més. Hi ha un altre país, una altra contrada, però és una cosa diferent. Sobirà és, efectivament, no dependre de cap altre element extern.
Tu, David, cooperes o competeixes?
Aquesta és una bona pregunta. Jo, quan vull explicar això als infants, quan faig xerrades a instituts, escoles, els assec amb una taula, agafo un voluntari o voluntària, l'assec amb una taula al damunt, i jo m'assec també a la taula i em poso mirant una direcció i l'infant mirant l'altra. I els dic: mireu, estem en una barca. Cadascú rema amb la seva direcció. Què passa? I aleshores el que passa és que, evidentment, no avancem o avancem donant tombos, i els dic: què hem de fer per poder avançar? I aleshores sempre hi ha algú que diu: un dels dos s'ha de girar. Aleshores, quan ens girem, tots dos, o quan un dels dos es girem, tots dos estem mirant a la mateixa direcció, aleshores és quan deixem de competir i passem a cooperar, passem a treballar. Alhora arribarem al mateix lloc, arribarem fent la mateixa feina, el mateix esforç, ens hem de posar d'acord, hem de parlar, ens hem d'anar parlant l'un a l'altre.
Clar, però clar, el negoci del menjar i el negoci de la fam, no? Com s'entén de que al món, per exemple, es produeixi el triple de menjar necessari per alimentar a tota la població mundial, i en canvi, per exemple, hi ha tants llocs, o cada 5 segons, per exemple, mor una criatura al món a causa de la fam o per motius relacionats amb la falta d'aliments?
S'entén tal i com tu has començat, el negoci de la fam. La fam, és a dir, l'alimentació no és un dret fonamental com hauria de ser i com està estipulat, de fet, per la ONU que sigui, sinó que és un negoci. I, per tant, com que és un negoci l'alimentació, és un negoci la fam. És un negoci que hi hagi gent passant gana, és un negoci que es llenci menjar. Ara estem a un restaurant, la quantitat enorme de menjar que es llença cada dia en els nostres llars, els restaurants, els hospitals, etc. I tot això ve perquè l'alimentació s'ha convertit en un negoci.
Com podem fer-ho, David, des de casa? És a dir, clar, una cosa és, per exemple, ara deies un restaurant, no? Avui en dia, jo fa molt poquet he estat en unes jornades, i ara avui en dia hi ha molts restaurants que ja estan, diguem-ne, tirant zero, que ja estan utilitzant plàstic zero, que quan arriba el peixater, la caixa de Porexpan se l'emporten, és a dir, estan obligats a emportar-se-la, no? I en canvi a casa sembla que això encara, per a molta gent, tot i que tinguem molts contenidors de molts colors, encara fem la feina molt mal feta, no? Evidentment estem generalitzant.
Sí, es tracta de, tal com ho has descrit perfectament, es tracta de transformar els nostres hàbits, canviar una bossa de plàstic, la bossa habitual de plàstic que abans agafàvem cada vegada que anàvem al supermercat, per aquesta bossa de tela. Petits hàbits com aquests han de transformar el món. Hi ha una dita africana que li donen a Galeano, però no és a Galeano, que diu: molta gent petita en llocs petits, fent coses petites, fent aquestes coses petites, quotidianes, diàries, pot transformar el món. I és així com s'ha de transformar. L'utopia, i això sí que és de Galeano, l'utopia serveix per caminar. L'utopia que tenim tu i jo, Pep, i que té tantíssima gent, que tu i jo ens passem tantes hores debatint sobre transformar el món radicalment, doncs això com es fa? En petites passes.
Per exemple, cada vegada, i això no és novetat el que diré, no? Però cada vegada hi ha menys explotacions ramaderes a casa nostra. I per altra banda, cada vegada quan hi ha un incendi ens en recordem que allà hi viuen famílies pageses.
Sí, sí. Concretament, a Catalunya, en els últims 20 anys, han desaparegut més de 50.000 explotacions. Estem parlant de més de 50 explotacions a la setmana. Avui en dia, a Catalunya, menys d'un 2% de la població es dedica a l'agricultura, mentre que un 90% de gent que jo considero afortunada mengem més de 3 o 4 vegades al dia. Això com es menja? Això com s'entén, Pep?
Clar, per altra banda, després tenim moltes menys explotacions i el preu de la llet cada vegada, diguem-ne, fa la seva, però la pagesia, i ho hem vist els últims anys, no? I la pagesia no rep cèntims, o a l'enrevés, el que és més important, és a dir, es conformen amb un cèntim o amb dos cèntims de diferència quan tu te'n vas a comprar una peça de roba X i estàs parlant d'uns marges totalment diferents.
Aleshores, ens hem de preguntar, Pep, aquest producte que tinc a les mans, quant li van pagar a la productora o al productor i per quant l'he comprat jo? És a dir, quina diferència hi ha hagut? Per quantes mans ha passat aquest alumne d'aquesta Escola de Gastronomia de Barcelona de Mèxic? Em deia, ens explicava el circuit, la cadena de producció de la taronja i ens deia, és que la taronja, des que la cullen fins que arriba a les teves mans, passa per més de 7 mans, és a dir, més de 7 mans que la compren i la venen a un preu major, l'altra la compra i la ven a un preu major, fins que arriba a les teves mans a un preu molt multiplicat. Això vol dir que la persona que està al camp treballant, collint aquestes taronges o agafant aquesta llet, rep un preu que és irrisori.
Però també és veritat que, clar, quan parlem d'això, moltes vegades sempre anem a la part, diguem-ne, més fatalista, no? Però hi ha projectes molt bons, és a dir, a mi m'agradaria que aquests últims 5 minuts de la conversa l'acabéssim, diguem-ne, en positiu, mirant, diguem-ne, gent que ho fa bé, i no només de Catalunya, sinó de molts indrets, no?
Pep, totalment d'acord. Sovint quan fem aquests debats acabem amb aquest discurs fatalista de que el món és un desastre i més ens val tirar-nos per la finestra perquè no hi ha res a fer. I no és veritat. Per això, Pep, precisament t'he citat aquí el Tarambana, perquè és que és un exemple a seguir de tants altres exemples que hi ha. Recordo, forma part de Slow Food, això vol dir que hi ha molts restaurants que estan a Slow Food, però també n'hi ha molts que no hi estan i estan fent les coses molt bé. També hi ha moltes agrobotigues on podem comprar producte de proximitat, també hi ha molta gent que podem anar directament a veure'ls, a veure'ls a casa seva. Hi ha moltes alternatives, hi ha moltes sortides. Si vols, et comento un parell de coses, de coses ja més internacionals. Jo fa uns anys vaig viatjar al Brasil a conèixer l'MST, que és el Movimiento dos Trabajadores Rurais Sem Terra, que el que fa és busquen una terra que està en desús, l'ocupen, igual que fes-te una idea que és igual que la PA que tenim aquí a Catalunya, que ocupa pisos buits, doncs aquesta organització ocupa terres buides i les treballa d'una manera agroecològica i instal·la gent en aquelles terres perquè hi visquin, perquè treballin la terra i perquè visquin de la terra. El mateix vaig fer a Moçambic fa uns anys també, amb la UNAC, que mama molt de la idea de l'MST. En fi, Pep, d'experiències n'hi ha i n'hi ha moltíssimes, i aquí a casa nostra en tenim per dar i vendre.
Home, parlant d'horts, parlant de camps, de ben segur que si treballéssim la terra com l'hauríem de treballar o com s'havia treballat fa molts d'anys, com es diu aquella frase, no? Altre gall cantaria. Però jo crec que aquesta és una cosa d'aquelles que podem fer, que podem arribar. Avui en dia, cada vegada, per exemple, en el món del formatge, això ho hem vist, dels últims 40 anys, ha millorat molt el món del formatge a Catalunya. Fa 40 anys gairebé no hi havia cap formatge i ara parlem de més de gairebé 400 formatges artesans a Catalunya. Per tant, un futur en positiu és possible. Hi ha cuiners i cuineres que estan fent molt bona feina.
Sí, sí. parlem de formatges, parlem de, en fi, parlem de porcs, que abans sembla que l'hem deixat una mica malament, però no, no, hi ha molta gent fent molt bona cosa amb el món porcí, hi ha molta gent fent molt bona feina amb verdures, en fi, hi ha molts productes aquí a Catalunya que s'està fent molt bona feina, hi ha molts restaurants, hi ha molts tarambanes arreu del país, i en fi, per productes, per projectes, n'hi ha moltíssims. Es tracta de nosaltres fer-los servir. Pep, tu que ets olotí, tu que ets garrotxí, Les Cols, sense anar més lluny, un restaurant amb dues senyores estrelles Michelin i que aposta per una cuina de proximitat, té un I+D on investiguen sobre productes de la terra, sobre productes que són locals de la Garrotxa. Tenim el Noma a Copenhague, de René Redzepi. Tenim l'Arpeix, d'Alain Passard, tres estrelles Michelin a París, i a les afores de París té uns horts preciosos gegants on no només alimenten el restaurant, sinó que alimenten a 50 famílies més, tot agroecològic. No hi entra ni una màquina, perquè et facis una idea. Tenim la Zurmendi, al País Basc, que és el camp, és el laboratori de llavors, és la biblioteca de llavors més gran del País Basc. Ell el que fa és anar agafant llavors locals que s'han perdut, que han caigut en desús, les cedeix a agricultors dels voltants seus, i ell el que fa és compra producte, i no té or, i el que fa és compra producte als petits agricultors que té a la vora. En fi, en tenim per dar i per vendre, Pep.
David, si agaféssim una notícia d'una portada d'un diari d'aquí 10 anys i aquesta portada parlés d'en David Palau, què t'agradaria que dies?
No ho sé si m'agradaria que... És que em venen dues frases i no són meves, i potser algun dia agafaran algun tall d'algun lloc i diran alguna frase meva. A mi em venen moltes frases que no són meves. Mira, Pep, em venen dues frases. La primera és d'un bon amic teu, en Joan Roca, que en un d'aquests congressos en el que vaig treballar li vaig escoltar una frase que deia: la cuina és un llenguatge per explicar històries. Petites històries d'aquestes que a tu i a mi ens agraden, del productor, d'on ve, on està, què fa. I després em ve una altra frase de Montserrat Roig que deia: la cultura és l'opció política més revolucionària, i jo sempre he parlat. La cultura és l'opció política més revolucionària a llarg termini, i jo sempre he pensat. I l'alimentació és l'opció política més revolucionària a curt termini, perquè nosaltres votem 3, 4, 5 vegades al dia.
David Palau, moltes gràcies. Anem a fer un entrepà d'aquests que dius tu, de tanta proximitat.
Un plaer, Pep. Anem a menjar-nos aquesta revolució.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer. Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar el programa d'avui, una frase d'Enric IV, rei francès, que va dir: bona cuina i grans vins, el paradís terrenal. I esperem que sigui això el vostre paradís, el de la Fonda de Catalunya Ràdio, cada setmana aquí. Vinga, adeu-siau i moltes gràcies.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. Faig una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. I esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund. Però avui he vist la sort que tinc.
l'excel·lència perdrem la veritat, ens cal parar per respirar. La senzillesa és pels cors més grans, ens cal parar i sentir que la vida és molt més gran. Si la visc al teu costat, no hi ha res que em faci mal.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.